impossible reprendre el servei amb garanties i amb normalitat. A instàncies, veient la situació amb aquesta informació, iniciem dues línies de treball. Per un costat, l'inici d'un expedient informatiu a Renfe, perquè aporti totes aquestes dades que se'ns comuniquen a les 6 del matí en forma de document i al·legacions, i per l'altre instem a les parts a una reunió a la seu de Renfe, a Sants, on hi hagi presents Renfe, Adif, Sindicat de Mecanistes i amb l'assistència del comissionat de Rodalies, Pere Macias, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. Aquesta reunió s'inicia a les 11 del matí i fins fa poca estona doncs s'han produït aquestes converses. A través d'aquestes converses i d'aquest procés de diàleg, el govern arriba a un acord, com dic, acompanyant a les parts, Renfe, Adif, que permetrà reactivar les línies de servei un cop s'hagin acabat, i aquest és un dels punts de l'acord, les proves extraordinàries per ratificar l'operativitat del sistema. És a dir, s'ha pactat unes visualitzacions, unes inspeccions de tot el sistema conjuntes on hi hagi maquinistes, personal de Renfe, per tant, de tècnics d'Adif i personal vinculat al sindicat de maquinistes, per tal de fer una revisió dels 13 que buscava la xifra exacta, itineraris de tota la xarxa de Rodalies. A part d'aquest acord i per tant de l'inici que en aquests moments ja s'està produint de revisió de tot aquest sistema amb la presència, com dic, de tècnics d'Adif i també del sindicat de maquinistes, a la llum dels resultats d'aquestes inspeccions serà quan es vagi reprenent el servei. Teníem clar des del govern que era del tot necessari trobar solucions a aquesta situació i per tant, com dic, aquest sistema ens permetrà anar reprenent quan tinguem els informes positius. Hi haurà noves trobades aquesta tarda per anar revisant el retorn d'aquestes dades i a la vegada s'analitzarà també, a la llum d'aquesta revisió exhaustiva, un pla d'actuacions a mig i llarg termini que s'anirà revisant amb un comitè de seguiment on ens hem ofert per part del Departament del Govern de la Generalitat a ser-hi presents i que així serà un comitè de seguiment que cada dos mesos anirà analitzant aquest pla d'actuació de millores en termes de seguretat de la xarxa en aquells punts on s'hagi detectat que efectivament aquestes millores són possibles i que ens donen estàndards més elevats. Compartim amb les forces sindicals les seves inquietuds, sobretot la situació que es viu després d'aquests accidents. Entenem la situació de dolor, però des del govern hem volgut també cercar aquest punt d'acord i de solució per tal d'assegurar un altre dret que també és fonamental, que és el dret a la mobilitat dels catalans i catalanes. D'altra banda, i amb això finalitzaré i podrem passar al torn de preguntes. En el CECAT, que els hi deia la segona comissió de seguiment de represa del servei, s'han donat dades també d'increment de trànsit, d'increment d'usuaris a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb els reforços que anunciàvem ahir, increment a la línia del Vallès d'un 32% i de la línia Martorell d'un 53% i també d'increment d'usuaris a les línies d'interurbans. Per tant, allò que ahir s'acordava com a reforç de transport públic alternatiu a la represa del servei ha mostrat increments importants. I per tant s'ha pres també la decisió de mantenir tots aquests recursos addicionals en interurbans i en línies de ferrocarrils fins que puguem efectivament certificar la normalitat en l'àmbit de Rodalies. I sumarem de manera addicional el que ja hi acordàvem, 100 busos més addicionals a partir de demà en els serveis de corredors d'interurbans. A Tarragona i a Terres de l'Ebre, 11 busos, a Lleida, 2, i a Barcelona, al Baix Llobregat, 23, al Garraf, 15, Maresme, 15, als Vallesos, 26, Vallès Occidental, 11, Vallès Oriental, 15, Berguedà, 3, Alt Penedès, 3, Girona, 6. Per tant, un total de 100 vehicles, com els hi deia, que s'incorporen a tot el conjunt de Catalunya per reforçar les línies d'interurbans. També continuarem mantinguent el reforç d'informadors a les estacions. Per tant, tot el que ahir acordàvem i els hi traslladàvem a la roda de premsa de final del dia es manté, i augmentem amb 100 busos més a la línia, a les línies d'interurbans, per reforçar, com els hi deia. Per acabar i per fer resum de tota aquesta informació que els hi deia, començàvem al matí amb una situació, com els he dit, de bloqueig, d'impossibilitat de desplegar els maquinistes en les diferents línies, una situació no desitjada, i estem en aquests moments en un punt d'acord entre les parts que desbloqueja una situació complicada, amb un acord que té, com els estava explicant, incidències en l'àmbit de la seguretat, que finalment revertirà en benefici de tots, dels treballadors i treballadores de Renfe, dels usuaris, per suposat, amb aquest pla d'actuació i aquest seguiment de cada 2 mesos i aquesta comissió de seguiment que s'ha acordat també fa pocs minuts per totes les parts. I ara sí,
la consellera dona la notícia, ja sabem el què. Hi ha acord per la represa del servei, no sabem el quan.
Catalunya Ràdio, m'agradaria saber si ens pot assegurar si demà al matí a partir de les 6 estarà reprès el servei de Rodalies, o almenys parcialment, si ens pot acotar quan duraran aquestes inspeccions extraordinàries.
El que podem dir en aquests moments, aquestes supervisions extraordinàries s'estan en aquests moments produint, a la llum del retorn d'aquestes exploracions extraordinàries i del retorn que es facin, anirem informant de les represes que es vagin produint en les diferents línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, vespre, podrem anar informant i donant aquestes dades.
És la consellera en directe a roda de premsa. No es pot concretar quan es reprendrà el servei.
En la línia del que comentàvem abans, saber una mica en quines línies es començaran a fer aquestes revisions de tota la infraestructura i, per tant, podran començar a recuperar primer la circulació de trens, i després, quan aquestes línies s'hagin revisat, quines garanties hi haurà, si hi haurà un 100% de garanties que no passarà com avui i que els maquinistes pujaran al tren i circularan. Gràcies.
La garantia és el propi acord, i l'acord, repeteixo, que el que diu és que en aquests moments ja s'estan iniciant aquestes marxes exploratòries amb els personal de Renfe, personal d'ADIF i del sindicat de maquinistes, i a la llum, com es dic, del retorn que s'anirà produint aquesta tarda, i que hi haurà noves reunions i trobades per anar fent el seguiment del retorn d'aquesta informació, serà quan podrem anar efectivament donant informació de cadascuna de les línies o d'aquests itineraris, i per tant del retorn del funcionament en aquestes línies. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, serem tarda, vespre, anirem donant aquesta informació.
Consellera, bona tarda. Laura Pons, de Ser Catalunya. Ha dit que s'han presentat 6 de 140 maquinistes. Això, des del govern, entenen que és una vaga encoberta o què ha passat aquest matí quan aquests maquinistes no s'han presentat als seus llocs de feina? I segona, el govern considera que la infraestructura ara mateix de Rodalies és segura o no? Es podria circular ara mateix a Catalunya? Gràcies.
Sí, respecte a la primera qüestió, el govern, com a titular del servei, els deia, ha fet el que havia de fer. Primer, tenir el certificat de que la xarxa era operable, i per tant li responc també a la segona pregunta. Adif acredita que la xarxa és operable, i per tant això insta el govern a demanar a l'operador que comenci a operar. Efectivament es dona aquesta situació de no tenir prous maquinistes per assegurar un servei amb garanties, i en aquest sentit nosaltres no ens pertoca posar adjectius ni definir aquesta situació. El que ens pertoca com a govern és actuar en conseqüència, i davant aquesta situació que se'ns notifica a primera hora del matí és quan instem a les parts a seure's per desbloquejar aquesta situació. Per tant, el govern en tot moment ha fet allò que havia de fer amb les competències que tenia i com a titular del servei. Això és el que ha passat aquestes últimes hores i que s'ha resolt amb aquest desbloqueig doncs, fa alguns minuts. Aquesta és la garantia que es desbloqueja la situació. Vostè em preguntava, la xarxa és operable? La xarxa, qui acredita que la xarxa és operable, és Adif. Adif ahir a les 6 de la tarda emet que la xarxa és operable, i en aquests moments l'acord el que diu és que els maquinistes s'incorporen a aquesta revisió de la xarxa per incrementar
alguns
elements.
Tenim un enginyer a la sala. Aquestes revisions, aquestes proves extraordinàries de les quals depèn la represa del servei, es pot imaginar què són?
I quan duraran mirades totes les línies?
Jo entenc que seran molt inspeccions visuals.
O sigui, és recórrer amb algun vehicle a les vies i anar mirant que tot estigui bé.
Mirant, no? Perquè jo crec que els maquinistes, per exemple, tenen molt clar on hi ha més vibracions, on hi ha més problemes.
Per tant, això és el temps que es triga a recórrer-ho i mirar-ho.
Sí, jo entenc que aniran una mica ràpids en el benentès que ja saben com estan, quins són els punts crítics, perquè els recorren cada dia, hi ha en alguns casos que hi han hagut queixes, per tant, sabran per entendre'ns on han d'anar a mirar, i entenc que això serà relativament ràpid.
És a dir, que això s'hauria de poder fer avui.
13 itineraris, ha dit,
eh? Sí, home, però no ho ha de fer la mateixa persona. Vull dir que pots agafar 13 persones o 26.
Bueno, en grups de 3 persones a tot arreu, eh?
I començar per totes les puntes. Escolta alguna mica més, a veure si alguna pregunta ens interessa.
Si ens pot concretar... O sí que es pot?
Sí, sí que es pot. S'han organitzat 13 equips pels 13 itineraris.
Mira, oita.
I la segona pregunta seria, en condicions normals, no un dia com avui, es revisa cada dia els 13 itineraris o un dia es fan unes línies i el següent dia es fan unes altres?
Hi ha dos tipus d'inspeccions d'ordinari, les que s'efectuen a les nits per assegurar la represa dels serveis cada matins, i les que es varen realitzar ahir, el que varen traslladar com a marxes blanques, que es produeixen quan hi ha un tall important en el servei i que abans de tornar-lo a posar, com era el cas d'ahir, un tall total i global de tot el sistema, i que quan es torna a posar en servei es fan aquestes marxes blanques que són més exhaustives perquè el tall ha estat més important i durant més temps. Quina és la diferència en termes de revisió que s'està fent ara? La incorporació de membres del sindicat de maquinistes que revisen conjuntament amb els tècnics d'ADIF punts de millora que es recolliran en aquest pla d'actuació que s'anirà fent el seguiment cada 2 mesos per part de totes les parts que fins ara també han estat reunides. Per tant, Renfe, Adif, membres del Departament de Territori i els propis, el propi sindicat de maquinistes.
Enginyer, és difícil imaginar que demà a les 6 del matí estarà tot funcionant com un dia normal, no?
Hola.
Se fa difícil pensar que estigui completament normal demà.
Una cosa en positiu que ha dit la consellera és que continuaran informant aquest vespre, no? I que això seria...
Entenem que hi haurà més compareixences a mesura que tinguin informació d'aquests 13 equips que fan les revisions.
6 de 140 maquinistes a treballar. I per altra banda,
Saben quan s'obrirà l'autopista AP7 i fins quan serà gratuïta la C32 en aquest pla de contingència amb busos, autopistes, que entenc que continua en marxa mentre l'obertura sigui progressiva o encara no es faci?
Sí, l'actuació en tot moment del govern, i li torno a fer la seqüència dels fets, és, després d'un tall important com el d'ahir, assegurar-se de l'operativitat del sistema, per tant demanar aquest certificat ADIF que assegura i que arriba a les 6 de la tarda l'operativitat, i traslladar a l'operador, en aquest cas Renfe, que hi ha les condicions per començar l'operativa. Determinem que aquesta operativa comença a les 6 del matí. Quan el govern rep la informació que no hi ha l'arribada de maquinistes suficient per acreditar o per donar un mínim servei en condicions òptimes o de seguretat, és quan el govern insta a les parts a seure's i arribar a un acord per desbloquejar aquesta situació d'incapacitat de donar el servei per manca de presència de maquinistes, que és l'acord doncs, que els donava a conèixer ara i que s'ha arribat fa uns minuts. Per tant, aquest és el govern o el titular del servei, és la feina que ha de fer: 1, assegurar operativitat; 2, instar a l'operador a començar el servei. Quan l'operador ens trasllada aquesta dificultat, 2, fem dues coses: instar les parts i iniciem un expedient informatiu per tal de que Renfe respongui i ens dongui de manera endreçada, ordenada, amb un document aquesta informació i tot el que ha acompanyat la impossibilitat de reprendre el servei a partir de les 6 del matí. Sobre l'AP7,
a veure,
en aquests moments, crec que era ahir que els hi traslladava, i continuem amb la mateixa situació, s'està analitzant per part de tècnics del Ministeri la situació, i per tant no podrem traslladar informació fefaent sobre aquesta qüestió fins que ens finalitzi.
Molta precaució, no es dona cap data, tot està pendent de revisions tècniques dels experts.
I una enorme desconfiança. Molt bé, segur que serà més segur que les vies estan bé, però si han d'anar un maquinista, un de Renfe i un de DIF, sis ulls veuen més que dos, però vol dir que no confien els uns amb els altres.
I coses concretes que es poden fer. I després, també, d'altra banda, m'agradaria concretar si a DIF ahir, diguem-ne, que va comunicar que el servei estava correcte amb una carta de mitja pàgina, o ho va acompanyar amb algun tipus d'informe tècnic?
És un certificat on se'ns trasllada que un cop realitzades totes les marxes blanques a tot el sistema i totes les inspeccions acrediten que la xarxa està operativa per prestar el seu servei. Per posar-los un exemple que així potser s'entendrà millor, espais o trams on la població d'arbres que hi ha en els laterals es considera que és bo, prudent, millor per la seguretat de poder-los eliminar.
Això és el que ens deia ara l'enginyer, hi ha llocs que tenen ubicats alguns riscos, alguns perills, no? Passades experiències que poden requerir de fer una revisió extra, no?
Accidents com lamentablement el de Gelida,
i més si
es desprenen pedres que interrompen el servei de manera reiterada. Aquests jo crec que serien els dos exemples que exemplificarien millor perquè ADIF certifica que el sistema és operatiu, i ho és, però que en canvi hi ha altres elements que poden sumar a la seguretat de l'operativa dels conductors en el seu dia a dia. I per això s'incorporen, perquè ells puguin fer aquestes marxes conjuntament amb els tècnics d'ADIF i marquin aquests punts on, de manera recurrent, per la seva experiència, per la seva expertesa en el dia a dia, pensen que hi ha actuacions que podrien millorar l'operativa i augmentar en termes de fiabilitat, fins i tot del desenvolupament del propi servei. Això és el que recollirà aquest pla d'actuació i això és el que cada dos mesos la comissió anirà revisant i seguint pel seu compliment. I aquí, com he dit, ens hem ofert a ser-hi presents. Tenim interès des del govern de Catalunya que un cop fet aquest pla d'actuacions pugui haver-hi un seguiment fefaent i sistemàtic i, per tant, també tenir aquesta informació.
Doncs és la roda de premsa de la consellera portaveu del govern, la consellera de
Jiménez de Onda Cero.
De
a mi m'agradaria saber si des del govern penseu o sí, heu parlat internament o creieu que si realment bueno, aquest accident de l'R4 i tot l'enrenou que està generant, sobretot amb la por, no?, que transmeten els maquinistes moltes vegades en circular per les carreteres, per les vies d'aquí de Catalunya, si creieu que pot afectar d'alguna forma el calendari que està establert pel traspàs de Rodalies, perquè hi ha les negociacions crear o com a mínim configurar a nivell de text l'empresa. El que més va costar va ser convèncer els sindicats de maquinistes perquè acceptessin, com a mínim seguim amb les mateixes condicions, però alguns haurien de venir aquí a Catalunya. No sé si realment penseu que això pot afectar d'alguna forma que els maquinistes diguin, doncs jo aquí no vull venir a treballar. Gràcies.
No, són qüestions que res tenen a veure i, a més, aprofito també per traslladar-los que en tot moment les persones que han participat de la negociació, el secretari Nadal i el comissionat Macias, en tot moment totes les converses que s'han produït han anat a l'entorn d'aquesta millora de la fiabilitat en el sistema. Aquesta ha estat l'única qüestió que ha ocupat aquestes hores per tal d'arribar a aquest acord que desbloqueja la situació que s'havia produït avui a les 6 del matí.
L'Albert Prat és el nostre home a la roda de premsa. Albert Prat, no sé com ho has vist tu, que estàs acostumat a veure compareixences del govern. Si avui li veus alguna cosa especialment diferent al que és habitual.
En general no, perquè és veritat que el to, i si més no aquest to pacífic, és en el que ens té acostumats la consellera portaveu en les rodes de premses del dimarts, però avui podríem dir que sí que ha anat especialment en compte per no fer emprenyar encara més els maquinistes. Malgrat que el govern ha anunciat a primera hora aquest expedient informatiu, se li ha preguntat una vegada i una altra si aquesta aturada d'avui era una vaga encoberta. Sílvia Paneque ha evitat dir-ho, malgrat que ha donat una dada de primera hora del dematí que no hem conegut fins ara, sí. I és que només 6 dels 140 maquinistes han anat a treballar. Per tant, 134 dels 140 treballadors avui s'han negat a agafar el tren. Malgrat això, el govern ha evitat furgar més en la ferida i ha confirmat que haurem d'estar pendents en les properes hores per fer aquestes actualitzacions i veure si a partir de demà a les 6 del dematí es reprendrà d'una manera o altra el servei de trens. Ha deixat clar, doncs, que ara mateix Adif, malgrat ja ha fet un informe dient que les línies estan en condicions, n'està fent unes altres d'exhaustives acompanyant els representants dels sindicats de maquinistes perquè comprovin amb els seus propis ulls si la infraestructura és segura o no. I ells, que coneixen de primera mà on són els punts més crítics, que puguin comprovar si aquesta infraestructura, si aquestes vies estan en condicions. Per tant, la consellera que confirma que reprèn el servei, sí, però a hores d'ara no ens sap dir quan.
I et volia demanar, Albert, aquests 13 itineraris, m'imagino que els que negociaven han demanat als maquinistes, a vostès què els hi sembla? Quant de temps trigaran a veure-ho vist tot? No? Com és que no ens... No sé si li han fet aquesta pregunta a la consellera, perquè els maquinistes ben bé ho poden preveure i dir, bé, doncs, esclar, si hi ha un problema aquí, llavors això no, allà on haurem de resoldre el problema. Però si no en trobem, això ho tenim fet en tant dia.
No s'ha marcat cap timing en res.
Vull dir, això...
No s'ha marcat horitzó.
Ho diríem nosaltres. Quan ho tindrem enllestit? No, senyor enginyer, això es pot demanar. I se sap.
Sí, sí.
Se sap.
En públic, la consellera l'hem escoltat en directe, no ha volgut posar cap termini ni en qüestió d'hores. De fet, a hores d'ara no sabrem ni quan serà la propera actualització. És a dir, per tant, ens espera una tarda pendents de qualsevol convocatòria que pugui fer el govern a DIF o Renfe per saber quines línies, si és que ja algunes línies estaran operatives demà a partir de les 6 del dematí.
I Catalunya Ràdio, com ha fet al matí, com ha fet al migdia, com ha fet a la tarda, ho seguirà fent al vespre i ho seguirà fent a la nit, seguint informant a la ciutadania. Ara, de moment, sabem el què. Hi ha un acord. I com? Una revisió. No sabem el quan. es reprendrà el servei de Rodalies. Hem segrestat avui un enginyer, Sílvia, jo crec que a casa seva la feina no sé on ha d'anar ara, ens demanarà un rescat
cotxe,
ja.
Que vostè et torna amb cotxe a casa perquè no hi ha tren.
No, bueno, normalment mi per aquí, per l'àrea metropolitana, sempre torno en transport públic.
Sí. Doncs miri, no hi ha trens,
no en Rodalies.
Però... hauríem de dir, la consellera no s'ha atrevit a donar una data de represa del servei.
Enginyer Sergi Sauri, professor d'Enginyeria Civil de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport Cimne, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per la paciència, perquè m'he dit, no! A quarts de cinc ja haurem acabat. Doncs bé, acabem a quarts de sis. Nosaltres l'hem enganyat directament, però l'actualitat ens ha enganyat també una mica.
Molt bon servei a la tarda.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies per ser-hi. Sílvia Còpolo, també t'hem enganyat una mica. Mitja hora de més ens has fet avui.
No, però jo encantada de seguir-ho, no? Perquè a més aquí l'enginyer ha portat moltes coses. Els companys que eren allà a Sants i a la roda de premsa també, aquí la Judit, el Francesc i tot l'equip. Molt bé, Catalunya Ràdio.
Més informació a 3cat.info, com sempre. Però ara... ah, espera't, que tinc una trucada encara. Que potser tenim una trucada d'una organització que es dedica justament a defensar els usuaris. Perquè aquí
important
estem,
també saber la reacció dels usuaris de Rodalies.
Estem parlant molt del que fan els maquinistes, estem parlant del que fan des del govern, des del que fa Renfe, però... i els usuaris, i els viatgers. Plataforma per la Dignitat a les Vies. Anna Gómez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primera valoració d'aquesta organització que defensa els usuaris. No sabem encara quan es reprendrà, però sí que sabem que com a mínim hi ha un acord per revisar el sistema i reprendre'l.
Sí, bueno, això acabem de sentir. Però et contestaré el que t'he sentit que deies. Què farem els usuaris? Plantar-nos. I ara estem preparant una carta, perquè és una... no ho he dit encara a ningú, però a les 4 de la tarda demà ens presentarem al Palau de la Generalitat a que algú en rebi. Totes les plataformes, sense excepció, des de l'Empordà fins a Terres de l'Ebre.
Això estem parlant, per tant, de quantes organitzacions que es planten demà al Palau de la Generalitat?
De moment, perquè compto, dos, tres...
En directe, això està passant ara mateix en directe.
Sí, crec que de moment som set.
Set organitzacions al voltant de la plataforma Dignitat a les Vies i...
Pues no és al voltant de Dignitat, és una cosa que hem fet entre tots. Que quedi clar que és un pla conjunt, perquè les plataformes, tot i que cada una s'encarrega del seu territori,
però ens pots dir el nom de les conjuntament. Ens pots dir el nom de les plataformes, perquè també quedi constància.
Que no em deixi ningú, per Déu.
No, i si en deixem
Tens
alguna...
Tens dignes.
Sí, som-hi.
Tens dignes. Els de propera parada, Valls, perquè no ens fotin el tren de la R3. Salvem la R2 Nord, la PTP, salvem el tren de l'Empordà i m'estic deixant algú segur.
Bé, en tot cas, aquestes i alguna plataforma més que encara potser s'hi afegeix, demà a les 4 de la tarda, concentració davant del Palau...
Ah, sí, espera't, els avanteros de Lleida, els avant Catalunya.
I tots us plantareu a les 4 al Palau de la Generalitat perquè algú us doni explicacions.
Sí, estem preparant un document ara mateix. En breu el començaran a rebre la Generalitat, perquè l'enviarem a la consellera, ho enviarem a territori, i si volen canviar el lloc els canvis. Però demà a les 4 volem que algú ens doni una explicació, perquè nosaltres no som el sac de boxa de tothom. És aquí, se'ns ha deixat plantats i ells s'ameguen, i nosaltres ens adaptem a tot. Això no va així.
Esteu... ara què? Indignats? Perduts? Desorientats? Tristos?
Tot els sentiments que aquest allò de la pel·lícula de Disney, tot la tristesa, tots. Passem a l'eufòria, és que no podem més. És que és una falta de respecte com a persones que anem a treballar. És que veus els grups i la gent diu, és que no... Hi ha una noia que ahir em deia, no tinc diners perquè he comprat l'abonament del tren i ara no m'arriba pel d'autobús. I és que l'economia de la gent és cada una. I ara què fa aquesta persona? O gent que aquest matí ens deia, algú té cotxe i m'acompanya, és que tinc que prendre la quimioteràpia. És que són coses molt greus, la gent. Ja fa molts anys que no ens movem. Portem ja un parell d'anys que la gent no es mou.
per què vol, per passejar. La gent ja ens movem per necessitat. Si no vas a treballar, no vas al metge, no vas a estudiar, la gent que queda agafant el tren són quatre gats.
Aquest matí...
Som gent que no en tenim una altra.
Perdó, dic una cosa, he trucat una oient en l'Ostrell i li ha recordat la vaga de tramvies de 1951. No van ser els conductors els que van deixar d'anar treballant i els que cobraven, que llavors hi havia cobradors. Va ser la gent que va decidir no agafar el tramvia davant del que estava llavors previst, que era l'augment de preu, que és una situació d'indignitat.
A més, va ser la primera manifestació que es va fer davant del franquisme i la gent va ser un petit paperet que es anaven repartint i deien copia'l 3 vegades i dóna-li a 3 persones. I així es va anar fent. I la gent, sense saber quants dies de vaga hi hauria, van anar caminant.
Per tant,
això,
Anna,
com a societat hem de tornar al carrer.
Això vol dir que us plantegeu vaga d'ús dels transports públics, vaga d'ús de rodalies o de mitjana d'instància o davant?
Jo no sé d'on venien els tramvies, però jo, si tinc que sortir a Tarragona i anar caminant a Barcelona, potser no hi arribo mai. Aleshores, el que ens plantem són moure'ns, trepitjar carrer, manifestar-nos... La societat... És que no podem més. És que estan jugant amb el que ens omple la nevera, estan jugant amb les nostres vides. Ja n'hi ha prou. I et dic una cosa, estem d'acord amb els maquinistes. Els maquinistes, aquesta vegada, estaven lluitant per la seguretat de tots.
Doncs és el testimoni de la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, que ha escoltat la compareixença de la consellera i que explota i ens diu que demà es volen plantar a la Generalitat perquè algú els doni explicacions i que algú els... No sé què, amb què us conformaríeu demà?
Com a mínim que canvi la manera d'informar els usuaris. Igual que s'utilitza aquestes alarmes per avisar de les pluges, que s'utilitzi perquè la gent no faci el canelo i vagi a buscar un transport. Perquè... ells tot el rato han intentat solucionar el tema amb els maquinistes, però no hi havia un plan B. Jo dubto que hi hagués algú, sabent que avui podien no venir els maquinistes a treballar, que busqués un pla alternatiu. Qui no hagués sigut un pla alternatiu? Parlar amb les diputacions i dir, a veure, alcaldes, autobusos urbans, què podem fer? A Tarragona, al final, l'alcalde ha agafat un autobús i l'ha fet connectar amb l'estació d'autobusos. Doncs pues vinga, els alcaldes, Cambrils, vinga, monto amb el autobús urbà, el poso aquí pels meus ciutadans i faig que connecti amb Tarragona, on sé que hi ha un autobús directe. Això és moure el territori i això és treballar tots junts, més enllà de si sóc d'un partit o sóc d'un altre. Aquí hem de remar a favor d'obra. I aquí, a Catalunya, o comencem a treballar junts o com a societat tenim un problema, perquè realment les vies són les artèries del sistema català, perquè a més l'economia concentra tot a les grans ciutats, és a dir, això no ho canviarem. Si ara mateix tothom que va amb tren se compra un cotxe i va amb cotxe, bloquegem el país.
Doncs aquesta és la reacció de la plataforma Dignitat a les Vies, que demà es plantarà a la Generalitat a les 4 de la tarda i des de Catalunya Ràdio us ho hem avançat en exclusiva i en directe, fent el recompte de les associacions que s'hi sumaran. Anna Gómez, gràcies per atendre'ns en aquest moment de tant nervi i de tanta pressa i de tant enrenou.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Doncs ho deixarem aquí. Momentàniament. Hem de fer una pausa. Sílvia Coppola, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
L'enginyer, ara ja sí, ja està. Enginyer, ja el deixem marxar. Ja el deixem marxar. Farem una pausa i intentarem canviar una mica de to, perquè havíem preparat una festa. Tinc una sèrie de gent a fora.
I quina festa?
Coneixes la Dilla Russa?
I no em puc quedar a la festa?
No te'n penediràs, Sílvia, si et quedes. No te'n penediràs.
Bravo.
Pausa i festa.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Potito, diu, Miripolis. I ja ve patata de Prada, salta muntanya. Blanca, amb aroma de castanya, fantàstica.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Silvi Kaufman, Marc Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
Veniu, veniu!
Les excursions d'en Titó.
Que vols anar a jugar, conillet?
Ara, en joc de taula. Juga, aprèn i passa-t'ho bé amb el joc d'en Titó. Troba'l als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Jordi Évole, Pilar Eire i Miquel Puig a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passen 6 minuts de 6:15. Ha tingut una tarda complicada. Complicada. Ara ja sabem que no sabem quan es reprenen els trens. I toca agafar una mica d'aire. I hem omplert l'estudi de Catalunya Ràdio de gent. A veure, podeu fer una mica de soroll, sisplau? Hem omplert l'estudi perquè avui això va de música.
Te mandado caritas ni cartas de olor. Tomaste, no me olvides, te regalo mi amor. Te invito a ver escriña la bolera a jugar. Ven a la talla tela, ¿quién puede pedir más? Te mando mil zumbidos, pero pasas de mí. Te hice 3000 pedidas, pero nada pasó. Busqué en el chat de tierra, pero a ti no te vi. Y te abro por el 20, pero en cambio tú no. Te quiero, te quiero, te adoro.
Te quiero mucho, contesta, porfa. T'estimo molt, contesta, sisplau. És el que segur que molts dels fans de la Dilla Russa deien en aquests 2 anys que han estat sense publicar cançons noves. Però això ja s'ha acabat amb aquest... Víctor Clares, Tania Lozano, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
La Dilla Russa en directe avui a la tarda de Catalunya Ràdio, però no han vingut sols. No han vingut sols.
No.
Han vingut acompanyats d'uns col·laboradors d'aquest programa.
Epa!
Bona tarda.
Svetlana, Roc, Júlia, com esteu?
Bueno. Molt bé. Bueno, és un somni poder compartir aquest estudi amb la Dilla Russa.
Yeah.
Per nosaltres també, que jo no els coneixia personalment. Jo no
us coneixíeu encara?
Jo no, i sí.
Jo els conec.
Amb el Víctor tenim una història.
Sí, amb el Víctor ens vam conèixer a Seul.
No a Seul de Calafell, a Seul, Corea del Sud.
Ara quan hi veu una ara fa... Sí, novembre.
Vam trucar i vam dir, tal, a dintre hi havia el Víctor allà.
Sí, sí.
Festa.
Quina relació hi ha entre la Dilla Russa i Svetlana?
Pues que som un plagi, bàsicament. Una còpia barata seva.
Que va.
Sou l'evolució, com els Pokémons?
Bueno, l'evolució no ho sé.
O la involució.
No, però ara els hi dèiem, dic, hòstia, amb la Júlia parlàvem, hem d'aprofitar aquest programa per fer-los una disculpa formal, perquè, clar, hi ha un punt de plagi. O sigui, és que vam dir tot de noms quan havíem de triar nom pel nostre grup i no se'ns va ocórrer res més que Svetlana, que és un nom rus, com la Dilla Russa.
Ai, no hi havia caigut amb això.
Els hem pillat. No, jo soc superfan d'ells, eh?
Sí, ens agrada molt el que fan i, bueno, ser referents, tothom té un referent. Nosaltres també tenim referents als Ganglios, per exemple, van ser uns grans referents per nosaltres i les Bistecs també.
Però vosaltres sou molt joves encara per ser referents d'algú,
no? Ja portem 8 anys, amb la broma.
No, i farem 9 ja.
Farem 9.
9 o 10. Sí. No, 9 anys.
Sí, farem 9 aquest any.
Nene, 9 anys o 9 anys,
home, no està malament, 9 anys. Quants? És veritat que en porteu 2, 3?
Bueno, no, ja potser 6, eh?
6?
Hola!
Més a la cresta de la ola, com ho hem pagat més fort. Jo crec que fa un anyet. Encara som emergents. Encara.
Jo crec que ja esteu emergits una mica.
Una mica emergits. Sí, vosaltres vau començar el Sarau Drac aquell, no? O sigui, això que vau penjar era allò, no?
Jo pensava que era allò.
No,
perquè ens vam disfressar d'Ashley Tisdale i Ryan.
Bueno. Ah, vale.
Però allò això ja que havíem... heu penjat aquests dies?
Sí, jo pensava que era allò. No, vam començar a la pandèmia ben bé. I a la pandèmia vam fer aquesta llista. També una opció era dir-nos menys Mossos, però... I al final vam acabar escollint Svetlana.
És molt
musical, el nom, eh?
Sona a mi m'agrada molt.
Bé, els hem pogut ajuntar i ha vingut gent a veure'ns.
Sí, no.
Qui són aquesta gent?
Home, no, som gent que hem publicat allà a veure qui volia venir i, a més, no tenen res a veure amb nosaltres.
No són ni la nostra família,
no
són germans, ni amics
nostres.
O sigui, són fans, són gent que no coneixem i estem molt contents.
Ara parlarem amb Svetlana també, però, clar, tenim un grup que treu cançó. Oh, què cançó? Himne, després de tant temps de silenci. Quines reaccions heu rebut aquestes últimes hores?
Uau, doncs molt bones. Estem tenint reaccions nivell Kit i Macaulay Culkin.
Guai!
És el hit, o sí, dels hits, vaja.
Les dues que més ho van petar, o sigui, està passant el mateix. Tothom està dient la mateixa paraula, temazo. No? I quan tothom està d'acord, digo jo que tindran raó.
Però, Víctor, clar, les altres cançons, aquests temazos, era quan estàveu pujant. Ara que ja tothom us coneix, és la primera cançó que publiqueu des de dalt, diguem?
Vam treure algunes altres.
Sí, però...
O la sensació que teniu és, ostres, aquesta és diferent,
és que
la manera d'enterrar-la.
Hi ha cançons que nosaltres ho expliquem així, que tenen com voluntat de hit, i unes altres que no tant, no? Però tu les necessites també per fer un directe, no? Totes poden ser igual, ni poden tenir la mateixa intensitat. Per exemple, l'anterior es deia Madre mía el asco que me das, és una cançó com més fosca, i òbviament no és una cançó per ballar.
Clar, aquesta
però,
sí que...
Però ens agrada cantar-la. Llavors, aquesta sí que tenia doncs aquesta intenció de que fos una mica, o sigui, trillera, com s'hi diu, no?
Trallera. Sí, aquesta volíem tornar con fuerza i la gent es pensa que no podríem fer un altre hit i ho hem fet.
Aguanta'm el cubano.
Sirviendo, Cari.
Claro que sí.
No, i tu, Tània, és la primera cançó que surt de la Dilla Russa després que tu fessis una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio on vas explicar això.
Sí. Víctor i jo som persones que ens costa molt dormir a la furgo, o sigui, si no dormim de nit, de vegades no dormim ja, i arriba la nit i estàs pa cama, no? Estàs per ficar-te al llit, no tens energia. I què fas? Beure. I jo bevia des de l'ansietat, totalment. O sigui, l'alcohol per mi era una eina per aguantar, per fer els concerts.
Vas tenir la valentia d'explicar que vas tenir un atac de pànic, que et vas adonar que necessitaves alcohol gairebé per arribar. Com has evolucionat des d'aquella entrevista fins ara que torneu a estar aquí un altre cop a la cresta de la onada?
He evolucionado favorablemente. Vaig deixar de beure i he tornat a beure, però des d'un lloc com més amable, no? Per plaer, no per curar aquesta ansietat.
O sigui, aquella ansietat que tenies l'has pogut superar.
Sí, però encara a dia d'avui estic... Jo he sigut medicada. Estoy medicada ara mismo.
Vaya al médico, dígale que está drogadicta y extiéndele una receta.
Sí, no, però encara tinc... O sigui, és que jo tinc un trastorn d'ansietat la... generalitzat, vale? Llavors, encara ho estem tractant, però amb la medicació i tot guai, però els dies que decideixo beure, no prenc la medicació i ja està, però que vaig parar un temps perquè, bueno, doncs, era una vida muy de rock and roll.
Però aturar t'ha ajudat. És a dir, era imprescindible aturar-se.
Era imprescindible parar, però això li pot passar a qualsevol, en qualsevol feina.
Clar. És molt necessari parar, és molt fort. I a més, sí. De portes en fora, la nostra feina sembla tot luz i color, i som les mamarratxes, però ara ho parlàvem, o sigui, hi ha mil coses a tenir en compte.
Moltes,
el vestuari, el disseny de les cançons, de la gira, tot. I clar, realment, perquè fer que la gent s'ho passi bé, és molt important realment prendre-t'ho i estar bé tu mateix i ser professional.
Ara fixeu-vos que el Roc i la Júlia s'han posat seriosos, i ara no estan... No, i m'agrada molt. M'agrada molt això també, perquè avui és una bona manera també de veure que, quan els escolteu aquí, que la gent diu, apa, aquests dos, mare de Déu, senyor... Que
home, venen hem de posar-nos en cada moment.
I diuen l'alçada d'un campanar, no tot és tan divertit sempre, amb Svetlana.
No, hi ha temes importants, com és la salut mental, i està bé per al final fer una feina i estar bé amb tu mateix per donar el màxim, no?
Clar. Vosaltres dos també sou amics de fa molts anys.
Sí, sí, és que per això són referents.
Vosaltres
sí,
dos sou amics de fa molts anys.
12 anys, des dels 12.
Per tenir aquesta vida d'un duo, d'amics, heu de ser amics de fa molt temps, que hi hagi una base com molt sòlida, que us pugueu dir de tot,
sí,
i passar de dalt a baix.
Clar, clar, bueno, hi ha moments de crisi, hi ha moments de tot.
Us crideu entre vosaltres algun dia?
Bueno, cridar
n'hem arribat, no, encara? Vosaltres, què?
Nosaltres alguna.
Molt poques vegades.
Però poques, molt poques.
Hòstia, però enfadar-se i parlar sèriament i dir... hòstia, això, tal i tal. Però per mi és pitjor que et cridin, eh? Perquè un crit així suelto dius, bueno, tal, ja. Però... joder, hi ha moments de tot, clar.
Tu, Víctor, com has viscut el procés de la Tània? Sent amic, però sí, també sent company de feina.
Clar,
és a dir,
clar,
que hi havia una dualitat, no?
Aquí està una movida.
Està molt heavy.
O sigui, merci per desestigmatitzar tot això. Crec que és superimportant i que la gent com tu em pugui parlar sense embuts.
Sí, fer una sèrie i tot a Instagram, però després em vaig cansar perquè hi havia de muchos personajes a la vez i no dava pa.
Estava entrando ya otro trastorno de personalidad.
Otro trastorno de hacer tantos personajes.
No, doncs bé, o sigui, bàsicament, sí, jo també tinc casos també com propers a la família, no?, amb problemes d'ansietat i tal, o sigui que ja estava una mica... sabia una mica del que parlàvem, sí, però tot i així encara no estàs preparat del tot, o sigui, costa molt acompanyar una persona, doncs, que pateix ansietat, llavors, doncs, bueno, mica en mica i amb paciència i ja està, i amb carinyo.
I tu, Tània, què et fa dir? Mira, ja hi podem tornar. Tornem a la batalla,
mira,
tornem a la guerra.
Ens van posar una data per tornar, que era l'1 de maig. Jo no sabia si estaria preparada o no. Tenia 8 mesos. I ho vaig intentar. I al principi ho vaig passar malament, perquè jo volia estar a casa meva, no volia estar fora, necessitava estar a casa, però tot això em va anar curtint, doncs per ara estar amb força i ja recuperada i adonar-me que sí que puc estar sobre un escenari. Jo mai he tingut pànic escènic. O sigui, sempre he estat una tia que l'escenari em donava molta força, però el que no m'agradava era el que hi havia abans, no? Els viatges, esperar... tocar tan tard, etcètera, etcètera. Però res, ara ja estic preparada per a lo que sea, eh?
O sigui que a partir d'allà us veiem voltar per tot arreu.
El 21 de març.
Sí, a partir del 21 de març.
Guai.
Rock and roll. Con alcohol o sin alcohol.
Es un enamorado de los coches del pasado.
Clar, vosaltres quan escolteu les seves cançons penseu, hòstia, aquesta m'hauria agradat fer-la a mi.
Ens encanta, és que la discografia de la Dilla Russa és espectacular. Kit és un temazo, Macaulay Culkin, el tema que heu tret ara, tant de bo, teniu la vostra ment.
Vosaltres teniu temazos.
Sí.
No, però és molt guai, sobretot ja, en lloc de tant de bo, que també és com que guai les alegries que ens ha donat un tema com aquest, no? Per exemple, jo recordo, no sé, que he estat de gira per Espanya amb la Jaula de les Loques, per exemple, musicals, és que haver-lo escoltat a tot arreu d'Espanya, vull dir, és una cançó que ha fet feliç a moltíssima gent.
Allà estava l'Àngel, no?
Sí, amb l'Àngel Llàcer, clar, sí.
L'Àngel Llàcer que ens va venir a veure una vegada, no sé si era Gijón, no?
Sí, jo també, sí. Però jo tenia un doblete, perquè clar, fem dobletes, tenim una funció a les 6 i l'altra a les 10, i vosaltres tocàveu a les 9. Jo, quan vaig acabar la funció a les 6, em vaig canviar rapidíssim, vaig venir a veure-us tres temes i vaig...
Ah, sí? Doncs ella es va posar... Va entrar a l'escenari sense dir res i va acabar el concert i va dir, que mal que lo hacéis. No sé, que mal que cantáis.
Ella sempre va dir...
Que mal que cantáis, no?
Va dir que només corríem per l'escenari.
Ah, sí, que només corríem per l'escenari.
No va dir que cantàvem malament.
Però que li va agradar molt.
Home, sou unes estrelles.
Que li va agradar molt, sí.
Bueno, nos gusta correr, nos gusta correr.
Fer una mica d'això per fer cançons com aquesta.
Te he mandado caritas, mi cartas de olor.
Quin és el vostre motor creatiu? Què us inspira?
Doncs mira, divagenades i sobretot les referències. O sigui, bueno, passar-ho bé, no? O sigui, jo per mi és com...
Quin és l'objectiu de fer una cançó?
Jo crec que la premissa nostra és l'humor. O sigui, sempre està present a les cançons. Bueno, una mica, per mi la barreja és com l'humor, la mala llet també, i les referències. El costumisme, si el costumisme, aquesta cançó, per exemple, és una mica un resum d'una època, a finals dels 90, de principis dels 2000, quan sorties de l'institut, anaves a casa, et connectaves al Messenger, enviaves tombidos al que te gustava...
Ai, els tombidos.
Coses aquestes.
No ho he vist, no? Clar que ho has vist, que t'he fet un tombido. I com ens hem d'imaginar el procés creatiu? Cadascú fa una cosa o els dos feu tot?
Depèn de la cançó i depèn de tot. O sigui,
hi ha cançons que són més d'un i cançons que són més de l'altre?
I algunes que són més dels dos. O sigui, normalment, si un té una idea, se l'explica a l'altre i hacemos ahí un brainstorming i a ver qué la dice más gorda, perquè és així.
I heu de censurar coses? No.
Sí, ens hem censurat.
Sí.
Podeu dir alguna cosa que hagueu tret d'alguna cançó?
La cançó del primer disc d'Estado del Malestar, parlàvem de tots els casos de corrupció, i els Pujol em sembla que, bueno, era com molt barruer el que dèiem. No era mentida, però era potser massa barruer, potser no cal.
Sí, massa barruer fins i tot per la d'ella russa.
Sí, bueno, sí, per ells no, perquè és el factor que van fer, però sí.
Presumptament.
No, jo crec que de vegades quan expliques l'acudit és com ja no té gràcia, no? És com t'has de quedar una mica abans, o sigui, el públic ha d'acabar de rematar-ho.
Està més guai aconseguir fer-ho com des de l'elegància, no?
Exacte.
Com caure en tomats, però a vegades també...
Però, Svetlana, us censureu?
Cada cop... Bueno,
perquè els guions que envieu no hi ha gaire censura.
Ens la fas tu, aquí, la censura.
Jo us he de dir, home, igual aquest insult ens el podríem estalviar.
Tu ets la Inquisició. Nosaltres hem fet... No. Jo a vegades també ho soc, perquè jo soc més modosito i tal, i la Júlia és la que va...
Jo les diria de ben grosses, però bueno, després no podem tocar segons quins escenaris i has de valorar, no? Bueno, sí.
És a dir, que això ho teniu al cap, de dir, clar, si seguim per aquest camí, entre cometes... ens perdrem una part de la pel·lícula.
És trobar l'equilibri una mica, no?
I busquem la manera de dir-ho, però potser sense amb diferents paraules, no? I que al final es queda una mica camuflat, ser més elegant.
A vosaltres teniu aquesta sensació que hi ha hagut algunes portes que potser no s'us han obert perquè teniu un estil que no quadra amb el que s'espera en certs àmbits?
Aviam, nosaltres tenim, òbviament, una actitud davant de la vida i una mirada, doncs, òbviament, antifeixista, feminista, antiracista, com ells.
I això tanca portes.
I això no és que tanqui portes, és que quan has de viatjar per les profunditats de les Espanyes, doncs et trobes amb penya doncs, molt capulla i molt fatxa. O sigui, de vegades, no tothom, perquè tenim la sort que tenim un públic molt intel·ligent i molt guai i molt proper a les nostres idees, però sí que hi ha vegades que hi ha gent que ve a veure una cosa que no sap.
Està perduda. Això passa molt a les festes majors, no? Que la gent ve a veure el grup que han contractat i no té idea.
Sense saber massa bé qui són,
clar,
no?
I, bueno, però normalment ens acullen bé.
Sí.
Això passa molt poc.
Bé, però vosaltres també heu tingut alguna mala experiència. Aquest estiu va ser...
uns sorats ens van tirar un gel.
Sí. Bé, vull dir que a vegades...
Però, bueno, passa, és això, o sigui, gent que a les 3 i mitja del matí ja no saben què fan amb la seva vida en general.
Es vet què?
Vinga, va.
I el procés creatiu d'Svetlana, quin és?
Depèn, funcionem bastant diferent, eh? Però a vegades sí que ens trobem i és, aviam qui la diu més grossa, anem... tenint idees sobre temes que volem parlar. A vegades el rock a les 3 del matí s'inspira i t'envia una cançó sencera.
Palla amb una nota d'àudio?
Amb una nota d'àudio,
o
clar.
Tu a la moto.
Jo a la moto, a mi a la moto i ho vaig...
No, el Víctor també, eh? Macarrones Pop és compuesta absolutament per Víctor. La història se le fue la olla a él.
Sí. I no, jo de vegades he estat a punt de dormir, m'he hagut d'aixecar i sí, escriure-ho. Sí, això em passa molt.
I ara, quin dia us reunirem en un escenari?
Ara ho estàvem dient.
Mira, ens van fer una proposta, sí, no deixem-ho aquí sobre la taula, i els vam dir que no, però això no vol dir que no la fem mai. Vull dir que...
Sí,
que tampoc no fem veure que no ha passat això, no fan de fer el ridícul.
No, nosaltres ho entenem i que també ja és això, hi ha moments en què cadascú...
Clar.
Sí, nosaltres segurament no ens molt diferents.
No cal fer-ho demà passat.
A mi faria molta il·lusió, i no ho dic per compromís,
I algun dia passarà.
Sí.
Algun dia passarà.
És que hi va haver un moment que estàvem molt sol·licitats. O sigui, és que ens va trucar fins i tot Love of Lesbian per actuar al seu concert, que digo, que hacemos el concierto de Love of Lesbian,
sí,
no?
Sí,
però ens va passar de tot. Vetusta Morla, incluso. No? Llavors era com necessitàvem una mica d'espai, sobretot jo, que era la que estava més agobiada, però ara estoy abierta a l'amor.
Ara.
Parece una cerrona, no? En plan,
sí,
no?
Sortim amb un contracte firmat.
Gràcies a Catalunya Ràdio.
Treballem per vosaltres.
I tant.
Treballem per vosaltres. Quan ens arribi la demanda ja us la passaré. Doncs bé, amb aquesta bona notícia, amb el retorn de la Dilla Russa, No vull la data, no me l'he apuntat.
21 de març, al Let's Festival, a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
Allà serà el primer dia que podreu escoltar en directe, veure'ls, tocar-los gairebé... Bueno, que tocar-los el que vulgui,
sí,
però amb educació i amb respecte.
Sí, no com Julio Iglesias, no com esta gente.
Doncs això mateix, l'Adilla Russa, que torna als escenaris, que ens ha recuperat aquest esperit gamberro amb el seu nou single. Hi haurà més cançons aviat?
Sí.
Sí, sí.
Aviat què vol dir?
En 2 o 3 mesos, potser, o 4, ja veurem.
Sí,
o sigui, l'estiu tindrem diversitat.
Abans de
l'estiu sortirà, sí.
Esteu fent àlbum o de moment...
De moment no.
Tenim dues cançons, estem treballant amb el Marc Soto i el Fede Jasmin, que són els productors de la Queralt Lahoz, que també es posa els coros d'aquesta cançó.
Mira.
Els coros de Te Quiero Mucho són de la Queralt, de fet.
Sí, no sóc jo.
Hi ha col·laboracions sorpreses. Com el dius a la Rosalia, que havies d'anar detectant qui cantava on? Doncs...
L'hem citada, jo li vaig preguntar si volia que ho diguéssim o si li feia vergonya. I va dir que li semblava bé, o sigui que per això l'hem citat.
Doncs us voleu quedar al concurs? Queden 5 minuts.
Sí, és molt divertit, és molt divertit.
No sé si queda... Ja no sé, queda publicitat, no queda publicitat? No. A veure, deixeu-me fer un punt i a part, perquè és una tarda complicada. Queden 5 minuts per les 6. Us recordo el telèfon. 932017474. Anem amb gentilicis de pobles, que això els agrada molt als Esberlana.
Sí. Què s'enduen avui?
Un assecador Digital Force AI de Taurus.
I des d'aquí també jugueu,
truqueu,
eh?
Truqueu, mama, truca.
Hi ha la teva mare aquí?
Sí, és que jo vull l'assecador aquest.
Ara ja està trucant la gent, però abans...
Però què és?
Pitatxo, pastu, matxero, flamisell, cigrons, garbanços!
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Anem al concurs, però us recordo que el servei de Rodalies no es reprendrà encara fins que s'hagi fet la inspecció de tota la xarxa viària. És el que ha explicat la consellera Paneque i és el que us hem estat explicant tota aquesta tarda. S'han de revisar les vies, per tant... Paciència, no hi ha data per la represa de la Renfe. Tinc dos concursants per guanyar un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els seus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Doncs perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells. Què et sembla, Tània? No t'agradaria aquest assecador Force AI de Taurus?
Jo és que tinc un que es diu Rockstar. Ai, això és insuperable.
Patapam!
Ja, però no em diguis això perquè
Calvet,
són patrocinadors.
Calvet,
Calvet.
Ah, bueno.
Calvet electrodomèstics. Són igual de bons.
Sí, sí, són igual de bons. Són igual de bons.
Igual de bons. Tinc dos oients preparats. El Jesús, de Mediona. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Primer li hem de fer la prova anticipatòria. A veure, avui són dues preguntes, Jesús. La primera, coneixes la Adilla Russa?
No.
Pues ja està, desqualificat. Siguiente.
No.
A veure, tens una oportunitat. Coneixes Svetlana?
Us he escoltat fa una estoneta i llavors, clar, sé que un s'ha plagiat de l'altre amb el nom i poca cosa més.
No, deixem passar.
Que fan música molt divertida, que tenen un assecador molt dolent i...
Pues avui, deures, vale?
Més o menys, alguna cosa s'ha enganxat, però has de fer deures, Jesús, has de fer deures. La Adilla Russa han tret disc, ara, cançó, i és fantàstica. La busques, que t'agradarà molt. Estàs preparat per fer uns gentilicis, uns noms de llocs?
Vinga, som-hi.
Som-hi. A veure, a l'Anoia hi ha un poble que es diu Capellades. Com es diuen els habitants de Capellades? Es diuen capellans i capellanes, capelluts i capelludes, capelladins i capelladines.
Capelladins i capelladines.
És correcte? És correcte? És correcte.
El poble al costat de casa meva.
Si és de Mediona, és veritat que ho tenia molt fàcil.
Com es diu Capellades al revés? S'ha de llapar.
Ai!
S'ha de llapar.
Ai, sí, que bona. Això ho has fet ara, ja ho sabies.
No ho sabies, eh?
No, això ja ho sabíem. És que vam tocar aquest estiu.
S'ha de llapar. Va, que tinc una altra pregunta pel Jesús. A Osona, a Gurb, com es diuen els habitants? Els habitants de Gurb. De Gurb.
Gurb.
Gurbatans i gurbatanes, gurbats i gurbades, o no existeix cap poble que es digui Gurb?
Gurbatans i gurbatanes.
És correcte, molt bé. I tercera, anem a la Terra Alta. Gandesa. Com es diuen els habitants de Gandesa? Gandesans i gandesanes, ganduls i gandules, gandesians i gandesianes.
Gandesans i gandesanes.
Carai, Jesús de Mediona, molt bé. 3 encerts. No saps qui són l'Adilla Russa fins avui, però 3 encerts. No pengis, que tinc el Carles de Vidreres. Carles de Vidreres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem amb les dues preguntes.
A veure, Carles, coneixes l'Adilla Russa?
Sí.
Ah, a veure, qui són? Què fan?
Home, una parella que fan un superhit.
Ara!
Sí, els he vist.
Escolta, i a veure si pots quedar superbé ja. Saps qui és Svetlana?
També els conec.
Ah, sí? I t'agraden?
Sí. Sí.
Bueno, va. Té ensenyadíssim el Carles de Vidreres.
Molt bé, Carles, vinga, va.
Va, que tinc tres poblacions per tu.
Sí.
Comarca del Maresme. Com es diuen els que hi viuen? Maresmens?
Sí, perdona.
No, si vols contestar, ja contesta-ho, eh?
Maresmenc i Maresmenca.
Mira, doncs correcte.
Molt bé!
Sobradíssim.
Va una mica de sobrat, el sí. Carles, eh? Una
no,
mica.
No, perdó, no he recordat el que hi viu.
Anem a la comarca de les Garrigues. 3.500 veïns. Juneda, com es diuen? Juntadors i juntadores, junadencs i junadenques, junalencs i junalenques.
Junadenc, junadenca.
Correcte. Anem cap a l'empat, em sembla. Berguedà, poble de Saldes. Es diuen saldencs i saldenques, saldos i saldes, saldorins i saldorines.
Saldenc, saldenca.
És una resposta correcta.
Molt bé, per guanyar el Carles perquè sabia qui érem tots.
No, han empatat el Jesús i el Carles. No, farem el desempat després del butlletí i així podem acomiadar com Déu mana els nostres convidats. No pengeu, Carles, Jesús, que fem el desempat després del butlletí, eh?
D'acord.
Svetlana, ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve, guapo.
I la Dilla Russa, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Molt contents que torneu a estar aquí cap amunt.
Sí,
i escoltarem.
A tope.
La millor manera d'acabar una tarda de trens que no arriben. Anem a la pausa i desempatem i que no surti d'aquí i respirem.